Les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat del dia. Comencem dient-vos que el govern català aprovarà el projecte de pressupostos el 29 de novembre. A partir d'aleshores, els comptes començaran el seu tràmit al Parlament. Ho ha confirmat avui el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, que ha deixat clar que aquests pressupostos tindran una partida pel referèndum. La CUP també demanava el compromís de celebrar com sigui el referèndum i no acceptava que no s'augmenti l'IRPF de les rendes més altes, però sembla que finalment, malgrat tot, facilitarà que els comptes tirin endavant. Activitat també avui, a nivell polític, al Congrés dels Diputats, on s'ha inaugurat formalment la legislatura. El Congrés està pendent d'aprovar aquest mateix vespre la paralització de la LOMSE. És una proposició de llei presentada pel PSOE, previsiblement amb el suport, perquè encara no s'ha votat en aquests moments, dels de Podem, també de Ciutadans, d'Esquerra Republicana i del Partit Demòcrata Català. És a dir, que el PP, que governarà en minoria, es veurà, com a mínim, obligat a fer algun canvi o canvi important a la LOMSE, que quedaria paralitzada si s'aprova aquesta proposició de llei al Congrés dels Diputats. Recordem també que el govern català i l'Ajuntament de Reus han decidit emprendre accions pel tall de llum a la dona morta ara fa pocs dies en un incendi a la capital del Baix Camp. Són accions legals que sembla que permeten destapar un cas clar de pobresa energètica. I el govern colombià ha intervingut la filial de gas natural Fenosa, Electricaribe, després que han fracassat les negociacions entre l'executiu i la cúpula directiva del grup energètic espanyol. Acabem recordant que avui hem entrevistat a Ràdio Estel el músic Ennio Morricone, que ha dit aquesta tarda que el Francesc és un papa revolucionari i un gran papa, el legendari compositor, que va participar dissabte passat en un concert al Vaticà en el jubileu dels exclosos, ha dit que la seva família és el millor regal pels 88 anys. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93-205-0960. La Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya organitza per tercer any consecutiu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, amb la participació de la Filmoteca de Catalunya, l'Obra Social La Caixa i el Cinemes Verdi de Barcelona. Més de 20 ponents de diferents confessions religioses, especialistes en el món del cinema, filòsofs, periodistes i intel·lectuals, presentaran les 20 pel·lícules projectades en 20 sales d'arreu de Catalunya. Del 15 al 30 de novembre, viu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Més informació a cinemaespiritual.cat. El dijous 24 de novembre, a 7:45 del vespre, en motiu de la Setmana de la Bíblia, vine a la meditació bíblica sobre la façana del naixement a la Basílica de la Sagrada Família. Un acte únic i irrepetible a càrrec d'Armand Puig i l'organista Juan de la Rubia. Ràdio Estel té 100 invitacions. Vine a buscar la teva. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. El dijous 24 a 7:45 del vespre, meditació bíblica a la Basílica de la Sagrada Família. Les teves invitacions t'esperen a Ràdio Estel.
Ajudar qui ho necessita no sols és part del deure, sinó de la felicitat.
José Martí, polític i filòsof. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Segurament la majoria de vosaltres recordareu Pinocho, el conte que l'any 1940 Walt Disney va dur a la pantalla gran i on apareix un personatge simpàtic, elegant i ben vestit, anomenat Pep Consciències o el Pepito Grillo, un animaló humanitzat que, a càrrec de la Fada Blava, actuava com una veu que ajudava el petit nen de fusta a distingir el bé del mal i anar pel bon camí. O probablement també molts de vosaltres recordareu una visió més bíblica del Pep Consciències, representada per un àngel petit, que ens murmura cau d'orella per ajudar-nos a emprendre el bon camí i que, com a contrapartida, ha de fer front a un petit dimoniet que el tempta. Sigui com sigui, Pep Consciències o Àngel a cau d'orella no són més que representacions simbòliques d'aquesta veu interior que tots tenim anomenada consciència. En el programa d'avui parlarem de què és la consciència i de com podem formar-la des de la seva vessant ètica i moral. La consciència, aquella brúixola que ens guia en la nostra forma de fer, si les agulles d'aquesta brúixola es mouen capritxosament, difícilment ens podrem orientar, anirem a la deriva i correrem el perill de naufragar com a persones, desorientant-nos totalment, perdent el nord i deixant de banda tot el que fa referència al nostre viatge diari. Externament, la nostra vida serà aparentment normal, però, tal i com li passava a Pinocho, potser no sigui una vida plenament humana, sinó la d'una marioneta manegada pels fils de l'atzar. Avui els nostres professionals de l'educació abordaran quines són les pautes per formar la nostra consciència i la dels nostres fills, perquè els pares tenen l'obligació d'anar formant i ensenyant a desenvolupar la consciència dels fills des que són petits perquè puguin diferenciar les coses que estan bé o mal fetes. La formació de la consciència garanteix un bon ús de la llibertat i engendra pau en el cor. Així doncs, els pares han de tenir cura de facilitar una formació de la consciència que sigui adient als fills, però no hauran d'oblidar mai que és fonamentalment amb el testimoni de la seva conducta com millor aprendran a donar autèntic sentit a les seves vides. Comencem!
Feel like real life.
Estel i Ràdio Principat, el programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Amb el tema musical Conscious, que significa consciència, del duo Bruts, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació, que ja els tenim preparats. Els saludem. Maria Dolors Viaina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Josep Maria Dei, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda.
Bona tarda. Jo dic vespre, sempre.
Vespre, és que ara ja, clar, ja és fos.
Ara és fos, ja, tu, aquesta hora.
Bueno, és el que hi ha. Recordem que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim al control el nostre tècnic, el Mario Ramírez, i qui els parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Aureli, sempre començo per tu, directament. Com es forma aquesta veu interior, aquesta consciència que tenim tots?
Bueno, és que aquí,
com la podem formar?
Aquí hi ha dues qüestions. Tot depèn des del punt de vista de que es parteixi, no? Tothom té consciència, tothom.
Tothom.
Sí, tothom vol dir que poséssim segles enrere i tal. Tothom sabia que anar-se amb la dona d'un altre doncs, no estava bé. No estava bé. I la dona ho sabia que estava fent una malifeta. I si prenies una cosa que no és teva, tothom deia, haig de fer-ho que no em vegin perquè ves al cant. I a més, no queda bé, no? Bueno, i ara parlem de la corrupció, etcètera. Tothom és conscient. Tothom té consciència. El que passa que aquí, clar, depèn. Si una persona doncs, és agnòstica, no té cap principi, possiblement el que segur té, és desitjos de trobar la veritat. I, per tant, el punt de partida és voler cercar la veritat. I quan un actua amb rectitud d'intenció, amb aquella idea, jo vull la veritat. Allò que no ho sé, doncs mira, no ho sé, preguntaré, m'informaré i si em convenç. Però jo el que vull, per això dic que la paraula, jo sempre m'agrada una idea només, cercar la veritat. Actuar amb rectitud d'intenció. I, per tant, això, una persona que parteixi d'aquest punt de vista, jo ara començo per aquí, després suposo que...
Ampliarem.
I per una persona que té una visió cristiana de la vida, aleshores ja és molt més, arribaria a més detalls. Però qualsevol persona vol el bé dels seus fills. Com que vols obedir els fills, que està bé pels meus fills. I tu has de fer el bé als altres. Per tant, aquesta llei interna que tothom sap que li agraden que li facin coses que estan bé, i tu has de fer el bé als altres, amb aquest principi, doncs mira, fixa't tu si es pot arribar lluny,
Maria Dolors.
Jo volia apuntar una cosa, que és que aquesta consciència que ens parles, Aureli, també és una consciència que és dinàmica. Això vol dir que s'afina o es desafina, o es deforma. Si jo vaig fent coses mal fetes, al final m'acostumo en aquest mal fer. I allò ja no em crea habitualment cap mena de veu, perquè jo mateix l'he com adormida, aquella veu. Hi ha una pel·lícula que ho mostra molt bé, que és El cor de l'àngel, que és una persona que busca amb una persona que ha desaparegut. Li fan buscar. I en sec comença a veure com unes imatges com que aquesta persona ha fet verdaderes animalades, coses molt bèsties. I després se'n dona compte que és ell mateix, que s'està buscant a si mateix perquè és el dimoni que li demana i li diu, mira, maco, tu em vas vendre la teva ànima, mira-la. La pel·lícula té gràcia perquè mostra això. Mostra que al començament coses que són realment horroroses arriba a un moment que aquella persona és incapaç de o molt difícil li és veure-les. I així és com entenem doncs, coses molt tremendes i molt grosses que estan passant i dius, com pot ser que aquestes persones estiguin fent totes aquestes coses i no estiguin amb els efectes de les drogues o dels alcohols?
Josep Maria.
Mira, jo et faré una classificació de la consciència. Per mi la consciència té com tres parts, no? La metafísica, la psicològica i la moral. La metafísica és la capacitat que tots tenim de reconèixer-nos com a sers intel·ligents, lliures, espirituals i, a la vegada, materials. La psicològica seria la part de la percepció del propi jo i la moral, que és el que m'agradaria esplaiar-me, és la capacitat de percebre el bé i el mal i d'inclinar la nostra voluntat cap a fer el bé i cap a evitar el mal. No? Hi ha una frase que no recordo de qui és, però que m'agrada molt quan parlem de la consciència, que diu, la formació de la consciència garantitza la llibertat i engendra la pau del cor. És a dir, la consciència la tenim, però l'hem de formar per encaminar-la Cap on té que anar.
Cap on ha d'anar.
Has anat molt lluny, Vull dir que has durat tot un programa. Aquí ja, amb això ja tenim matèria per tota la tertúlia.
Hi ha una part molt interessant que has dit, que és un petit apunt, Aureli. És això de la pau. que moltes vegades és el que notem, la consciència. No sabem què ens passa, però sabem que després d'haver fet una cosa o no haver-la fet, poguent-la fer, tenim un sentiment de pau interior i d'alegria, alegria i pau, que són dos resultats d'haver obrat amb consciència. I moltes vegades notem el contrari, com una situació que ens crea com una angoixa,
un neguit,
que no sabem ben bé què és, i és igual no ho sabem explicar ni ho sabem racionalitzar, però és per no haver obrat amb consciència, amb la nostra consciència.
Com que tots diem coses importants, tu, dic que tothom hi has dit una cosa molt interessant, que a mi em sembla que val la pena extrapolar-la una mica, perquè a vegades dius una cosa important i passa desapercebuda. En canvi, dius, sí, un moment, i en aquest cas, per exemple, en el cas concret de l'ensenyament, no? El buenisme, aquesta idea de que tothom és bo i que els nens són molt bons, és la solidaritat els que fa dolents. No. Sí. L'influx de les nostres passions, això deies, de vegades que una persona perquè es deixa portar per les passions, arriba a deformar la consciència, és una mica el que estaves dient tu. Doncs això, extrapolant una mica, aquesta tendència a creure de que no existeixen les males, vull dir, la passió, diguéssim, la tendència doncs, a les baixes passions, vull dir, això és un error. I passa amb l'educació. Els nens, sobretot, que no es frustrin. No, han fet, els nens no són dolents. És la societat. I clar, i arriba un moment que, clar, que us acaben de creure, no. Els nens fan coses, fan malifetes, fan. Per exemple, jo que he estat en un col·legi tota la meva vida, donant classe, doncs, és una experiència que qualsevol la pot comprovar. A vegades el professor veu que un nano doncs, fa alguna cosa. Diu, vinga, fora de classe. El treu res, 10 minuts, fora de classe. Jo recordo que era cap d'estudis i passava pel col·legi. I cada dia em trobava, cada dia no sé, però molts dies em trobava algú. I li preguntava, què has fet? No, jo res he fet, jo no he fet res. Però no era un nen, dius, home, aquest nen m'està enredant. No. Tots deien, no res. I per què t'he tret fora? Oh, no sé, no res, una altra cosa. És que em té mania el professor. Aquesta frase, hi ha molts pares que en aquest moment que m'escolten, diuen, ai, mira, la meva filla també em diu que el professor el té mania. Vull dir, això pues és no acceptar una realitat que tots tenim a l'influx de les nostres passions i ens agraden fer coses pues que ens agraden fer coses que sabem que possiblement no són bones. I això és el que deies tu, Maria Dolors, de forma de consciència.
Com a educadors, penso, Aureli, que seria bo, tant com a mestres com a pares, procurar en els nanos estonetes de silenci per repensar sobre el dia. I quan repensem sobre el dia, ensenyant-los i que manifestin de quines coses s'han sentit satisfets, que han fet, no? Al pati de l'escola, m'he trobat amb aquest, amb l'altre, he fet això. Altres coses que els hi hagués agradat fet i no han fet. Han vist amb un nano sol, els hi hagués agradat estar amb aquell, però com que l'amic ha dit que no, pues, no ho ha fet. Però no està content, allò que dèiem abans, de la pau. I després, coses que m'agradaria esborrar, que he fet decididament i que no m'agrada com les he fet. Aquestes estonetes, cada dia, ajudaran aquell nano que poquet a poquet repensi sobre les cosetes que ell ha fet i després s'acostumi a anticipar. En comptes de fer-ho després, que també està bé i que també s'ha de fer, ja el dia següent anticipi. Faré allò quan me trobi amb aquella... I llavors vagi creant valors.
Per tant, hem de fer un examen de consciència.
Sí.
Hem d'ajudar els nens a reflexionar.
I els pares han de tindre en compte que, és una miqueta, insistim en el que deia l'Aureli, que la sinceritat és un element primordial de la formació de la consciència. És a dir, si nosaltres com a persones ens acostumem d'alguna forma a reconèixer que ens hem equivocat, bueno, doncs estem preparats per millorar. Si no, ho dic perquè moltes vegades aquesta intranquil·litat que deia la Maria Dolors és allò de dir, quan comences a coquetejar amb la mentida i t'acabes intentant crear la mentida, és el que després et crea aquest malestar, d'alguna forma, i aquesta falta de pau de dir, escolta, bueno, si idea pels pares, no? Vull dir, ja de ben petits, la sinceritat, perquè això ens ajudarà molt després a l'hora de formar-los la consciència.
Sinceritat, Aureli.
Sinceritat. Bueno, tot això que estem dient té molt a veure amb l'orientació familiar, perquè si els pares no ens ho creiem, això, després qualsevol manifestació no transmet això que ens creiem. Bueno, ho dava per dir una altra qüestió, i és la idea de l'influx dels mitjans. No, tu ja sé que tu estàs sempre a favor dels mitjans, bé, Josep Maria, però vull dir, els mitjans, no, l'influx, no sé, de les corrents, dels mitjans també, o del que senten pel carrer, o del que veuen. I això, arriba un moment que això fa efecte. L'altre dia sentia un comentari dels dos candidats, el republicà i el demòcrata, és igual, ara no entrem, perquè no és el nostre àmbit parlar de la política, no? Però un deia, com és possible que hagin votat un home que, a més, no defensa doncs, el dret de l'avortament de les dones? O sigui, a veure, i això, els altres que estaven a la ràdio, escoltant la tertúlia, no diguessin, escolta, ara no, perdona, jo és que no, jo no estic a favor del dret de l'avortament. O sigui, defensen el dret. O sigui, perquè un pot dir una llei d'avortament, ens quedem molt, això, podem discutir quina llei d'avortament, ja veurem. El dret de l'avortament, ja, o sigui, com és possible? I això que sona tan bé, que és el que sona. Pues clar, pues, i qui diu això, diu d'altres temes que ja estan instal·lats a la societat i això arriba a la formació dels fills. Quan un tema està instal·lat, doncs aleshores aquell tema, doncs per tu és llei. Vull dir, per tant...
Nosaltres hem d'insistir en els nostres fills que les coses són com són, independentment de quantes o quines persones ho pensin. Llavors, amb això hem de ser molt, molt insistils i molt... Encara que hi hagin 40 persones que diguessin que la Lluna no era més gran, doncs hi ha un fet, que és que hi havia la Lluna i que era més gran. Que tu no l'hagis vist, que tu estiguis sec, que no miressis cap a la finestra... Això és una altra cosa. És que molts ho diuen, és que molts ho fan. Sí, sí, realment, molts ho diuen, molts ho fan, però la veritat és aquesta. O sigui, educar i fer veure que la veritat no radica amb un consens d'un número de persones que pensen una cosa i fan que allò sigui real perquè l'han pensada i l'han votada. Si no, les coses són com són, independència de com tu les pensis. I amb això, amb els nens, hi hauríem d'insistir molt.
A mi em sembla que això de la veritat és molt important. Molt important perquè això és universal, serveix per tothom. Però en el cas concret d'una persona que tingui una inspiració cristiana, el catòlic, a més, estic dient a més, doncs compta amb les indicacions del Magisteri de l'Església, doncs que posa per davant, et posa per davant tota la doctrina. No, perquè les coses, quan són parcials, tot el que és parcial, quan hi ha un reduccionisme, esdevé mentida. O sigui, una veritat parcial no és veritat, perquè la veritat és polièdrica i té moltes camis. L'exemple que ja he posat abans, si només mires els drets de la dona, bueno, els drets de la dona, un moment, i els drets del nen, a veure... Clar, hi ha més cares, anem a veure més, com a mínim més.
Diferents perspectives,
no? Més perspectives.
Segons...
Per això mateix, el que dic jo, que en el cas concret, per exemple, d'un cristià, a més a més, té les indicacions del Magisteri de l'Església. I què vol dir això? Bueno, pues quan l'Església diu una cosa, diu això no està bé, tot això no diu no està bé perquè no està bé, està fonamentat, tot això té un fonament. I aleshores... Formar la consciència és, bueno, pues, no simplement el que tu et sembla que està bé, sinó a més, tenir en compte i per què no està bé. Alguns, doncs, segurament, només tindran aquesta primera vessant. Doncs jo he aprofundit en la veritat, crec, per un cristià concretament, que sigui, se senti fill de l'Església, doncs, bueno, a més, què diu l'Església? A més, què diu?
I com a fill de l'Església ha de tenir una certa confiança.
Però si més no, jo dic, a veure què diu. Perquè probablement, si me n'entero, perquè hi ha una... ara ens portaria molt lluny, però moltes vegades, fins i tot, gent amb molt bona fe, amb desitjos de trobar la veritat, fins i tot que se senten catòlics, doncs diuen disbarats, o diuen, doncs perquè no han aprofundit, o sigui, perquè no saben com són les coses. Creuen que són d'una manera i són d'una altra. I, clar, si fossin com ells diuen que són, evidentment l'Església s'equivoca, però és que no diu això, diu una altra cosa. És que tu no ho entens, és que t'ho han explicat, és que t'ho han deformat, és que no coneixes exactament com és la veritat.
Hauríem d'anar a les fonts. Hi ha una pàgina que es diu vatican.va i llavors allà hi ha exactament fil per randa i el text complet de lo que l'Església diu. Perquè a vegades ens trobem amb manifestacions retallades... d'un text, i llavors, segons la retallis, allò pot ser una cosa o pot ser el seu contrari. Diu que hi havia un oràculo que tenia molt de bona fama, i li anava la gent a preguntar, i una vegada li va anar un i li va dir que tenia que anar a la guerra, què passaria amb ell, si es moriria, si no. I va dir, aniràs, tornaràs, no, moriràs. Ja ho veieu, no? Depèn d'on te posis la coma, doncs l'oràculo tindria raó. S'ha d'anar amb cuidar amb compte i realment no treure pues, ni una coma ni un punt, perquè moltes vegades fa... Què vull dir amb això? Pues que no ens contentem amb llegir en diagonal una cosa que hem sentit, sinó interessar-nos perquè són coses realment importants i anar a les fonts. són fàcils de trobar.
I que la nostra consciència tampoc s'ha de limitar, diguéssim, amb lo estrictament legal, perquè a vegades la gent pot confondre, o podem confondre tots, lo legal amb lo lícit. Vull dir, hi ha coses que són legals i un moralment diu, home, això és legal, sí, sí, clar, és legal.
La lapidació, perdona, Aureli, a la cultura islàmica és una cosa que és freqüent.
Sí, però vull dir que però amb la societat que estem ara occidental, Europa, hi haurà lleis que dius, bueno, sí, això amb la llei, doncs cola, està bé, mira, ara en un moment està... Bueno, el cas que havíem comentat ara, per exemple, el cas de l'avortament, però d'altres, no, i no és només aquest... sinó que un, en consciència, diu, bueno, però això, des del punt de vista de licitud, a veure, està bé o no està bé? Aquest matí he sentit jo un comentari que, bueno, és perquè em fa riure, perquè és d'una una regidora d'un ajuntament que, bueno, que ella defensa els ocupes i tal, però resulta que ella té llogats 9 pisos, no? I un es podia...
No llogats, no, 9 de propietat.
De propietat, bueno, però que els utilitzi per llogar... I diu, bueno, ja podria deixar un, no? Bueno, a veure, des del punt de vista moral, la llei, segurament, ningú li podrà dir res.
Escolti, legals.
A veure, sí. Jo pago, escolti, vostè què m'ha de dir? Però, bueno, en fi, i qui diu això, sí. I ara no és que estigui extrapolant, és que és així. Un pot tenir molts diners, moltíssims diners, però encara que la llei li permeti tenir moltíssims diners, no és lícit si no reverteixen en un bé social una part dels diners. Jo, Joan 23, aquí a Barcelona, quan va venir a Barcelona, ho va dir, diu, sobre el capital, està gravant una hipoteca social. Un no pot ser ric i no revertir part dels seus beneficis amb la societat. És injust. És una injustícia. O sigui que, jo dic que aquest és un exemple de tants exemples on la licitud fa que la llei, doncs mira, doncs molt bé, la llei.
Deixem, perquè ara, clar, i ara m'imagino els pares que ens estan escoltant i diuen, però aviam, escolta, fantàstic, però com es fa això, no?
Això,
davant dels nanos?
Sí, però
deixa'm...
Ara comença a dir com fa, però jo insisteixo, si no tenim clar nosaltres on anem, no farem el
que deixa'm donar 7 idees, així ràpides,
i dir, això molt,
què haig de fer jo amb els meus fills, no?
Quins principis?
Primera, formar els hàbits. Segona, reflexionar sempre abans d'actuar. No desanimar-se davant de la fallida, no? Sinó aprendre de les caigudes. Enfatitzar les qualitats i les virtuts dels nostres fills, perfectament, però no negar ni els errors ni els defectes. Vida d'oració, parlant dintre de la nostra inspiració cristiana, eh? Obrar sempre de cara a Déu. Si tu ensenyes al teu fill de petit a obrar sempre de cara a Déu, clar, moltes coses és que ja li vénen donades perquè ja les entén. I, sobretot, vida de sacraments. Fer-li seguir en funció de l'edat els sacraments, però que això només hi ha una manera de fer-ho, eh? Que és donar l'exemple. Però fer-li anar vivint tots els sacraments, bueno, això li donarà una qualitat de consciència que dius, bueno, per aquí anem bé.
Bueno, tu hi has posat el llistó molt alt, eh? Vull
dir... Jo
apuntaria, de més, que del 0 fins als 7 anys parlaria molt del terme bellesa, de les coses maques, de les accions maques, perquè el nen això ho comprèn bé i ho veu. És fàcil detectar coses boniques. I llavors es parla en els petitons perquè vegin les accions que han fet, veient si aquestes accions les realcen com a boniques. I a partir dels 12 donaria molta importància al comandament a distància, que vol dir que al nano ja li hem anat ajudant a descobrir moltes coses perquè ell, solet, amb 12 anys ja sigui capaç de transcendir i d'anar veient per on t'ha de tirar. També volia apuntar que la consciència a vegades diu que tot està bé. Això s'entén per una consciència laxa, que tot li sembla, hi ha fills nostres, que de seguida tot els hi sembla bonic, tot o res els hi sembla lleig. Això que has fet, que et sembla lleig? I veiem que els hi costa de veure-ho. I en canvi hi ha altres nanos que potser tenen tendència a ser més mirats que tot està malament, veure més la part negativa, no? Aquests serien els de consciència escrupolosa. Llavors, com a pares, han de tendir a educar els nanos amb una consciència fina, amb una consciència delicada, però defugint aquesta laxitud o aquest escrúpol.
Aureli.
Bueno, i amb aquesta línia, jo crec que, si volguessin dir una frase, doncs mira, amb la idea de fer les coses ben fetes, només les coses, però quines coses? Les coses ben fetes. El treball ben fet, l'estudi ben fet. Ja amb això ja gairebé ja estaríem fent les coses. Ja estaríem fent molt per formar la consciència, perquè en el fons la consciència et porta a fer les coses ben fetes. Però per matitzar una mica, a veure, ara ja una mica en plan ja d'estudi, a veure, és cal tenir el que el magisteri de l'Església parla de l'objecte, el que és la finalitat i són les circumstàncies. L'objecte és allò a lo que tendeix l'acció. La finalitat és la intenció a fer, la finalitat amb quina intenció ho faig. I les circumstàncies modifiquen, poden modificar. I això aclareix les coses. Perquè, per exemple, no pots fer res dolent encara que tingui una finalitat bona. Per exemple, no, donaré una almoina a un pobre que m'estigui vigilant mentre vaig robant. No, mira, no. Està molt bé la almoina al pobre, però li dones per un altre motiu, no perquè et vigili, eh? Això ja està clar. O, pues mira, fer una cosa... Doncs, mira, ara jo robaré un... Ara l'inrevés, eh? Ara robaré en un supermercat i això ho repartiré o li donaré a Càritas. No, mira, escolti, vostè no robi el supermercat, eh? No cal que robi el supermercat. Si té alguna cosa, li dona, tal... Són exemples...
Si es mora de gana, pot robar el supermercat, eh?
Sí. No, però...
Ai, que mateixos,
ara he dit una cosa mateixos, molt... És molt interessant, molt interessant aquesta frase, molt interessant, perquè hi ha les circumstàncies, i les circumstàncies són és l'únic que modifica...
Que pot modificar l'acció.
I aleshores aquest exemple és molt bo. Per què? Perquè tot té un per què. Perquè hi ha la jerarquia de valors... I la vida està per sobre dels interessos del supermercat, eh? Què és més important? Que aquest nen visqui... i la mare, doncs, entri a un supermercat i li agafi un tetrabic... No dues caixes. Dues caixes, potser, la seva consciència li dirà que no està bé. Però, mira, un tetrabic que avui em podrà dirar de llet, i mira, i surt, i no ha passat res, i ha robat per poder donar de menjar un fill.
Per fer un bé.
Què està per sobre la vida d'aquest nen o els guanys
de la cadena de supermercats.
Aleshores, no hi ha cap dubte. Amb la qual cosa, l'exemple és molt bo, és molt adient, però això té a veure amb el que estaves parlant tu de la pell fina, o sigui, de tenir, perquè s'ha de matitzar, ara d'entrada, objecte que ha d'estar bé, com norma, la finalitat ha de ser bona, i hi han excepcions que s'ha d'afinar molt prim. I amb això jo també diria que, des del punt de vista professional, hi ha professions més unes que d'altres, no? Però convindria aprofundir, aquí en aquesta taula no, perquè parlem d'orientació familiar, perquè un advocat o un metge, no sé, hi ha persones que parlen del que estudien el tema de la fiscalitat, home, han de filar també molt prim, fins a quin punt la seva actuació doncs és correcta, eh? I un empresari, bueno, jo estic pagant el que diu la llei, tal, un moment, però mira a veure si aprofundir una mica més, a millor pots filar més prim. I filar més prim vol dir, bueno, dels meus guanys no està bé que els meus treballadors guanyin una mica més. Bueno, vull dir, pregunta a fer-se. Vull dir que estem parlant de moral, no estem parlant ara de llei.
La llei
diu... De moral d'una persona, un empresari que s'està forrant, gràcies als treballadors, i no, escolta, jo els hi pagaré el que diu, ni un euro més, no?
Però la consciència és personal.
Personal, pel que vull dir que el treball...
I cada un ha de respondre cada nit a la seva de consciència. I s'hi ha d'enfrontar a la seva, no perquè li hagin dit els pares que faci, els professors que faci, n'ha de donar ell raó. Recordeu el judici de Nuremberg, on hi van haver molta gent que van dir «Oh, és que van obrar així perquè els nazis ens deien que nosaltres teníem que obeir». Bueno, tu tenies que obeir fins al límit de la teva consciència. Ningú et pot obligar a anar contra la teva consciència. Si la teva consciència et diu que allò no està bé, tu no ho pots fer, per més que sigui, perquè n'has de respondre davant tu mateix. I el jutge més obstinat que hi ha és la pròpia consciència, perquè li tapujes la boca, però escolta, és com l'aigua, eh?, que troba el forat per tornar a sortir. I si no, et torna neuròtic o boig.
Evidentment, hem de ser nosaltres mateixos, però hem de lligar molt la consciència amb aquesta moral, eh? No, perquè és que, si no, el que podem tendir, en lloc de tindre la pell fina, tindre-la al revés, massa gruixuda. Llavors jo em faig la consciència a mida, no? Per exemple, doncs, bueno, no parlem de política, però el que passa ara, no? Hi ha un procés electoral, vivim amb unes regles que n'hi diuen democràcia, hi ha un resultat electoral. A mi m'agrada, estupendo, fantàstic. A mi no m'agrada. Ah, no, escolti, la gent s'ha equivocat, això no val, no? O, escolti, jo he fet un delicte, a mi em jutgen, jo no compliré la pena, no, perquè la meva consciència considera que no és un delicte. Bueno, aviam, ho dic perquè també podem tindre aprofitant-nos d'aquesta mala consciència i a difondre-la, dir, no, escolta, tu aquí, com ho diuen, el carpe diem, no? Vull dir, escolta, jo puc fer el que vulgui i la meva consciència hi cap. No, tot no hi cap,
No, i que va aquesta línia que estaves dient tu, a vegades hi ha dos conceptes que es barreixen, com és el de llibertat de consciència i llibertat de les consciències, que són molt diferents. O sigui, hem de defensar sempre...
Quina diferència hi ha, Aureli?
Doncs mira, llibertat de les consciències vol dir que no podem és imposar que la gent actuï en contra de la seva consciència. Vull dir, i, per tant, un estat totalitari que diu, escolta, m'és igual, aquí tu tindràs que passar... Això és un atemptat. Vull dir, no es pot fer, és violentar un dret de l'home. Som lliures. I, per tant, s'ha de defensar sempre la llibertat de les consciències. Ara, quan es parla de llibertat de consciència, normalment, la frase així és, només diu, no hi ha consciència. Diu, va, què més vols dir? En el fons, la gent està parlant del relativisme. Diu, bueno, cadascú té la seva consciència, cadascú d'actuï. Un moment, cadascú. Mira, a mi em sembla molt bé insultar, doncs insultaré.
Però llavors seríem uns inconscients,
sí,
potser, no?
Sí, possiblement, però el que jo estic dient, possiblement. Però jo ara no vull assenyalar ningú. Simplement, i que llibertat de consciència no vol dir que tot està bé. Perquè hi ha coses que són opinables aquesta vida i coses que no són opinables. És que a mi m'agrada més votar aquest que aquest. Doncs no, pues no em sap molt bé, és opinable. És que jo sóc partidari del Barça, dels espanyols, em sap molt bé. Ara hi ha qüestions que no són de consciència. Que no són opinables. Estan bé o estan malament? I amb allò, aleshores, ja és diferent, eh? Dic, per això dic, no, llibertat de consciència, que cadascú faci el que vulgui. Doncs mira, és un país que no hi ha regles, no? Mira, és com els semàfors, doncs mira, diu, és bo que si hi ha el vermell que la gent s'aturi, però bueno, no, un moment, he posat un exemple que no es va, és molt dolent, l'acabo d'improvisar ara.
Però vull dir que
tothom, el que estic dient, que hi ha coses que no són opinables, eh? I per tant, jo quan al començament estava parlant del cas d'aquest exemple que he sentit de la tertúlia, no defensa el dret a l'avortament, aquest, bueno, és que no és un dret, és que no és un dret. Que em digui, no defensa l'avortament. Doncs bé, vostè pensa, jo penso, és un altre tema. No, el dret, ja ha posat el qualificatiu, el dret a l'avortament. Com que el dret a l'avortament? Etcètera, no?
Bueno, en tot cas, Aureli, el que tu has dit abans, hi hauria per sobre el dret a la vida.
El dret del nen
a la vida està per sobre del suposat dret a no tenir panxa durant 9 mesos d'aquella mamà, perquè hi ha un bé superior.
Perfecte.
Jo penso que un imperatiu que ens podria també anar molt bé és l'ensenyar als nanos a fer les coses que els agradaria que els hi fessin amb ells. I si tu hagués estat solet al pati, què t'hagués agradat? I haguessis estat nou a l'escola? Que s'haguessin parat a jugar amb tu o que no? Després, l'evitar sempre les coses que estiguin malament, no? No anar tondant amb uns nens perquè han fet una cosa que no estava bé. Allò que parlàvem abans, que el fi no es justifica els mitjans. I després el tema de la sinceritat, no? Moltes vegades a casa se sent, sona el telèfon, digue-li que no hi soc. No, home, digue-li que no m'hi puc posar, et tanques al lavabo i dius, digues que estic al bany, el que vulguis, però no menteixis perquè estàs ensenyant als nanos que la veritat és una virtut que és una mica intermitent, que depenent de com i què, doncs no faràs allò que vulguis, no? Com quan ve una germana teva i et pregunta si t'agrada aquell vestit i tu li dius que sí, dona mitja volta i dius, uf, li quedava fatal. Doncs a aquells nanos els estàs ensenyant que el tema de la sinceritat és que era per no donar-li un disgust. Home, doncs digue-li que va moderna i potser no mentiràs, perquè moderna hi anava, no? Busca alguna cosa, no? Que li puguis dir, però no menteixis.
Aureli.
Bueno, i que simplement que una persona que actua d'acord amb una recta consciència, amb la seva consciència, això és recta, no dic res, si a més, doncs és veritable, vull dir...
Recta i veraç.
I veraç, sí, a més a més. Però ja amb això es traspua fora, vull dir que es percebeix, vull dir, veus, ho notes, i això té una vàlua. La societat ho admira. Vull dir, és una persona d'una peça. Vull dir que això ho nota la gent. No? En canvi, a l'inrevés també es nota. Diu, bueno, aquest és molt educat, eh? És un home que no es passa mai, no surt de to, però ves al tanto. I també es nota això, també es veu. Què vull dir? Que està molt bé que una persona estudiï molt, que tingui uns títols, que no sé què, tal qual, però que a l'hora professional i tal també es valora molt aquella persona que te'n pots refiar. Dius, tinc una persona que treballa amb mi que jo em puc refiar. I sé quan diu blanc i actua sempre d'acord amb la seva consciència, no enreda, no va fer les coses pel seu bé, o va fer les coses per quedar bé, o va fer les coses per altres motius. No, perquè ell creu que està fent el bé. I això també té un valor. I això si es transmet sempre a casa, als fills, això queda, que no és poca cosa. No sé si...
I no és complicat, vull dir, que els pares no es pensin que per fer això han de fer un màster, han de... Escolta, han d'actuar el dia a dia en família, amb naturalitat, amb serenitat, amb optimisme, amb bon humor, i anar avançant i anar donant aquest exemple.
I sabent demanar allò que has dit tu abans, sabent demanar perdó, no? No som infal·libles, no som perfectes, sinó que volem fer les coses ben fetes i moltes vegades no els hi fem. Doncs no passa res, demanem perdó. Ensenyar als nens a demanar perdó, demanant-lo nosaltres també, que ells ho vegin com una cosa habitual.
Sí, no passa res.
Res,
no passa res per demanar perdó, per fer aquest examen de consciència i dir, doncs m'he equivocat amb això.
Som pares i mares, ni supermans ni superwomans, m'entens? Intentem lluitar per educar els nostres fills el millor que sabem, però pot passar això.
Vols concloure amb alguna cosa
que tot
Aureli?
Això que diem...
Perquè et veig amb moltes ganes de parlar.
No, dic que tot això que estem dient no és poca cosa.
Home, són temes
no és poca
seriosos,
cosa,
eh?
Clar. I home, això, dic que a vegades tot això que estem dient és senzill, però alhora és difícil. Que no és un
home,
joc
la feina d'educar és
que no,
difícil.
No, que no és un joc de paraules. Senzill és el contrari de complicat. No és gens complicat. Però és difícil perquè hem d'anar contracorrent. I anar contracorrent costa. Això sí que és difícil. Perquè a la classe una mare diu no sé què, però les altres mares no diuen el mateix a les seves filles o als seus fills. No diuen, i clar, això és difícil, fas contracorrent. En aquest sentit és difícil. És senzill, però difícil.
Jo us volia deixar una idea bonica que aquests dies vaig llegir, que parlava de la consciència com un equipament que tenim, que, com un bon sistema de defensa, no? Em va agradar la idea, perquè vaig pensar, és maco això, de cara a quan a nosaltres mateixos està agraïts el dissenyador pels catòlics, és Déu, doncs d'aquest sistema de defensa, no? Que ens fa, segons per quins... Quan anem amb un navegador en el cotxe, segons per quin lloc ens fiquem, que, retorni, doni mitja volta, torni... Doncs que nosaltres tenim la gran sort de tenir a l'equipament de base aquest sistema de redirecció i que, a més, ho sabem. Els catòlics ho sabem. Tots el tenim, eh? Però els catòlics ho sabem i n'estem agraïts.
I amb el que deia l'Aureli, escolta, que fantàstic és seguir la teva consciència i anar contracorrent-ho.
Que fantàstic, que bé que et sents, oi?
No anar aborregat a el que els altres diguin, no. Jo tinc la meva consciència i actuo...
Dormo amb la consciència tranquil·la.
Efectivament, actuo i a sobre intento orientar els altres que van seguint el camí que diuen, no?
Molt bé, doncs moltes gràcies, com sempre, als nostres col·laboradors habituals per les seves grans aportacions. Els acomiadem fins la propera setmana. Gràcies.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
I ara, si us sembla bé, fem una pausa musical i reprenem el programa amb l'entrevista al doctor Amadeu Muntaner. No us la perdeu.
Paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella.
This song could be about our future. This song could be about our past. I suppose you have all the answers. In your mind, you're never last. People with a different outlook will say that they can see the light. Only if you could listen. Will you know the wrong from right? Where do we find our moral compass? Where do we find our place in life? Place in time. We
can all rock and roll together. Music can make it work out fine. People with the right navigation, be they black, white or brown, always know which way to travel. You can find them in every town. Where do we find our moral compass? Where do we find our place in life? When will religion, race and politics find each other and stop the fight?
Doncs amb el tema musical de Colin Winsley, anomenat Moral Compass, una cançó sobre les persones i la seva consciència moral, encarem la darrera part del programa. Avui a l'entrevista tenim el doctor Amadeu Montaner. El doctor Montaner és cap de la unitat de neuroradiologia de l'Hospital de Bellvitge i és especialista en neuroradiologia intervencionista de l'esquena i la columna vertebral. Gràcies als seus més de 25 anys d'experiència i als últims avanços tecnològics, realitza tècniques per al tractament del dolor de la columna vertebral causat per fractures vertebrals, hèrnies discals i artrosis de la columna. El doctor Montaner té una llarga trajectòria assistencial, docent i científica i és autor de nombrosos articles científics, comunicacions, capítols de llibre, conferències i cursos de formació continuada, a més de llibres. Entre ells trobem La mente i el cerebro, Visión orgánica, funcional i metafísica, i el darrer que ha tret recentment, Trastornos del cerebro, un llibre on explica que malgrat les investigacions i les aproximacions que s'han fet pel que fa al funcionament del cervell, aquest segueix sent un misteri. Doctor Montaner, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, bones tardes.
Avui hem tractat el temps de la tertúlia del programa, el tema de la formació de la consciència moral. Comentàvem que en la cultura popular sempre s'ha representat la consciència com un petit àngel que ens murmura a cau d'orella per ajudar-nos a emprendre el bon camí. Doctor, es tracta d'una elaborada fantasia o aquesta idea té una base científica en el nostre cervell?
Home, el concepte de la consciència està diguéssim, imbrincada en tota la matèria neuronal. Perquè en l'últim llibre que he escrit, ho dic molt argumentadament, que no solament som neurones, no? És a dir, les neurones no són les que fan que una persona tingui consciència moral, sinó que ha d'haver alguna cosa més, que com jo dic en aquest llibre, doncs, com els raigs X no deu tenir àtoms, però que s'interrelaciona amb les neurones. Llavors, aquí deu residir, diguéssim, la intel·ligència, la voluntat, i per tant, aquí és on resideix també la consciència moral, la qual ha d'estar formada, evidentment, no? perquè és, de fet, la consciència són actes de la raó, de l'enteniment, no? Que apliquen o que entenen que una cosa està bé o està malament i que la voluntat, llavors, actua en conseqüència.
Per tant, estem programats per fer el bé o el mal? El cervell humà està programat per tenir aquestes actuacions en funció del que volem fer, bé o mal?
Efectivament. El cervell humà no és que estigui programat. El cervell humà està dissenyat per fer el bé. És a dir, a la persona humana té el cervell per fer el bé. El que passa és que, malauradament, bueno, no malauradament, sinó que existeix una cosa que es diu llibertat, no?
Uh-huh.
Llavors, la llibertat que està amb el fons de la persona de cadascú pot elegir, i quan fa una elecció, efectivament, els mecanismes cerebrals estan en marxa.
Uh-huh. De la mateixa manera que algunes lesions neurològiques poden afectar a la capacitat del llenguatge, per exemple, n'hi ha d'altres que poden afectar a la nostra consciència?
Afectar la consciència, vol dir?
Sí.
Bueno, efectivament, hi ha trastorns cerebrals que poden donar lloc a anomalies de la conducta i, efectivament, a treure la responsabilitat moral d'uns actes d'una persona malalta.
Uh-huh.
Per exemple, una persona que tingui un tumor cerebral, doncs uh-huh. podria acabar amb una afectació de la, del pensament, inclús de la pròpia llibertat, i llavors no ser responsable d'aquelles accions que pugui arribar a fer.
Uh-huh. Acaba de presentar, com comentàvem, el seu llibre Trastornos del Cerebro. En el capítol 4 planteja la disjuntiva tenir un cervell o ser un cervell. Quina diferència hi ha entre aquests dos plantejaments?
Entre tenir cervell o ser un cervell?
Uh-huh.
Bé, doncs miri vostè, si som un cervell,
uh-huh.
vol dir que només som neurones. Vol dir que totes les nostres accions, totes les nostres eleccions, tot el que a nosaltres ens agrada, tot el que nosaltres pensem, és un esdeveniment purament neuronal.
Uh-huh.
Però, clar, si tenim cervell, diguéssim, si tenim neurones, vol dir que aquestes que són imprescindibles per al desenvolupament humà i per totes les seves activitats, no estan soles, sinó que ha d'haver algun aspecte que ens està escapant a tots els científics, que a tenor de l'experiència humana
uh-huh.
ha d'haver alguna cosa que segurament no tingui àtoms com els raigs, com he dit abans, degut a les nostres experiències, no? La imaginació, l'abstracció, l'enteniment, l'autoreflexió. I això fa que, des del meu punt de vista, no som solament un cervell, sinó tenim un cervell, perquè tenim una persona imbrincada en aquest ordre. I, per tant, no som una pila de cèl·lules neuronals, sinó que existeix algo en essència que ens dona el nostre jo.
Deixant de banda la medicina, en quina mesura sí. creu que és important la formació d'aquesta consciència, d'aquesta veu interior que tenim per fomentar la nostra dignitat personal?
Doncs miri, li haig de dir el següent. El cervell és una estructura que se'n diu plàstica, és a dir, que al moment en què nosaltres estem aprenent, crea circuits neuronals constantment. Per tant, l'aprenentatge que tenim, la cultura, l'educació i l'entorn afavoreixen una estructura cerebral o un altre tipus d'estructura cerebral, no? Unes sinapsis o unes altres formes de sinapsis o de connexions neuronals. Per tant, la formació d'una persona i la incorporació de diverses formes d'ideologies o d'idees pot conformar la consciència cap a un camí o cap a un altre. Perquè recordo que no només tenim les neurones i les interconnexions neuronals, sinó que hi ha un jo, a més,
uh-huh.
no?, que es configura juntament amb aquestes sinapsis neuronals. I, per tant, tot va a l'uníssono, tot és un sistema articulat, per dir-ho d'alguna manera. No?
Uh-huh.
I, lògicament, si la consciència no està ben formada, no?, si allò que està malament li diem que està bé i si allò que està bé li diem que està malament, doncs aquesta persona pot actuar després d'una manera, doncs, per dir-ho d'una forma, disharmònicament, no?
Uh-huh.
I llavors aquí tenim el quid de la qüestió de tenir la consciència ben formada. És a dir, el blanc ha de ser blanc i el vermell ha de ser vermell. A vegades costa, no? Dir, no, és que no m'agradaria que fos vermell, m'agradaria que fos blanc. Però és que el bo és que sigui vermell, no que sigui blanc. Llavors aquí tenim l'aprenentatge i la formació d'aquesta disciplina, no?, de formar la consciència moral.
Què aporta la neurologia al coneixement de la consciència, per resumir?
Pues, bueno, la neurologia aporta al coneixement de la consciència, doncs, el fet de que hi ha una sèrie de nuclis nerviosos que actuen amb el ser humà de manera que, per exemple, tinguem, doncs, por tinguem tendències agressives o no, tinguem passions, no? Tinguem sentiments, i tot això, hi ha estructures cerebrals, com per exemple la circunvolució del cíngulo, que se'n diu, l'amígdala, si hi ha una sèrie d'estructures cerebrals que estan en relació amb aquest tipus d'aspectes, no? I per tant, ja he dit abans, no?, que la consciència moral relacionada amb el cervell té unes estructures nervioses que d'alguna forma influeixen en aquesta consciència, no? Per exemple, una persona pot tenir molta por, i això està, diguéssim, relacionat amb estructures cerebrals, com per exemple l'amígdala, com he dit abans fa un moment, doncs pot tindre molta por i això li pot, diguéssim, fer una sèrie d'actes que, degut a aquesta por tan gran que té, no és responsable, no? I això pot ser degut també a una secreció important de neurotransmissors amb aquesta estructura cerebral. Per tant, hi ha una interrelació totalment absoluta amb això.
Doctor Muntaner, cap de la unitat de neuroradiologia de l'Hospital de Bellvitge, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Pues gràcies a vostè. Bones tardes.
Bona tarda. Amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació posem el punt i final. Volem agrair, com sempre, a l'associació FERT, que fa possible aquest programa, i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Deixa que et canti entre estels i com sa primavera es veu de Mart a Júpiter. No tinguis por, agafa'm sa mà. No tinguis por, em pots besar. Cor de cançons i deixa que canti fort. Ets tot el que esperava, ets a font del meu amor. No tinguis por, sigues tu. No tinguis por, t'estima tu. Cançons i deixa que canti fort. És tot el que esperava, ets a font del meu amor. No tinguis por, sigues tu.